doncs, seguim els dimarts i en aquesta hora tenim l'espai 6 regidors. Passen els regidors de l'equip de govern i moltes vegades també els tècnics. Avui parlarem d'Encer. Tenim Andrés Nevado. Bon dia, Andrés.
Bon dia, què tal?
I el gerent d'Encer, Tomeu Cervera. Bon dia, Tomeu.
Hola, bon dia.
Bé, benvinguts a tots dos i si trobeu, anem a repassar diferents temes d'Encer 2002. Vosaltres teniu un Facebook, ho podem dir també, Tomeu, que hi ha un Facebook concretament d'Encer, que aneu publicant coses. Si trobeu, començarem parlant per el tema lo millor més delicat, que és el que he llegit a la premsa la setmana passada, divendres concretament, ho va publicar un diari de Mallorca, divendres també ho va publicar un diari Última Hora. Condemnen a l'empresa municipal per represàlies contra el delegat sindical. Això és un titular de l'Última Hora que diu que l'empresa municipal de serveis Encer de Pollença haurà d'indemnitzar en 10.000 euros el delegat sindical de Comissions Obreres per apartar-lo del seu lloc de feina habitual com a conductor de primera categoria com a represàlia per denunciar la sobrecàrrega dels camions de recollida de fens l'any 2016. Això per una banda, ho diu el diari Última Hora, que destaca que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears considera provada l'existència d'una vulneració de dret fonamental a la llibertat sindical i anul·la la modificació de les funcions del treballador de conductor a peón de recollida que es va formalitzar el febrer del 2016. Diu que el delegat sindical haurà de recuperar les seves anteriors funcions, a més de ser indemnitzat en 10.000 euros pels danys morals petits. I així i s'informa, també ho acabaré de llegir perquè els oients que no sàpiguen de què parlar, després vosaltres mos ho comentau, diu Comissions Obreres va informar de la fermesa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears una vegada que l'Ajuntament ha renunciat a presentar recurs. Destaca que no presentar recurs, també mos ho comentareu. Diu la sentència ratificada per el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears queda acreditat que no només va operar una modificació substancial de les condicions de feina, sinó que la direcció de l'empresa municipal i a causa i degut a la prolífica activitat sindical que desempenyava el delegat de Comissions Obreres amb abundants resolucions d'inspeccions de treball requerint a l'empresa esmenar les irregularitats denunciades. Així deia el sindicat, recomanam a l'Ajuntament que no permeti que els residents del municipi siguin els que hagin de costejar els abusos d'un o diversos responsables de l'empresa inadequats. Informacions, declaracions des de Comissions Obreres i el diari de Mallorca destacava que el sindicat denunciava que un delegat havia patit fustigament per part de la companyia. Bé, he volgut llegir la notícia per situar els oients, però bé, si vosaltres me voleu explicar, o bé, Tomeu, quina era aquesta denúncia, què és el que ha passat un poc, les passes que han passat, i també es destaca que no heu presentat recurs per part de l'Ajuntament. Haureu de pagar, per tant, aquest 10.000 euros en aquest treballador. Bé, mos podeu explicar bé el tema?
Sí, fa cap problema. Això ve a resultat, bueno, tu l'havies llegit, és el comunicat de Comissions Obreres, sí. El diari no me'l va demanar en cap moment.
No, no hi ha declaracions per part vostra, no varen posar en contacte amb vosaltres?
No, no ho varen poder respondre. Uh-huh. Puc fer una mica una història d'aquests fets. Aquest treballador se va contratar en la categoria de PO de recollida de fens. En aquell moment la seva categoria segueix sent de PO de recollida de fens. Durant uns anys va fer feina de conductor, manava un camió de càrrega tercera i feia selectiva. El darrer any, per part de l'empresa, no estava massa contents per no en la seva feina, en el seu rendiment. Llavors van tenir uns avisos que nosaltres ens van assustar un poc del tipus de conducció i per això vam decidir posar-lo una altra vegada a la seva categoria. No és que ho rebaixessin de categoria. Ell era peón i ho van tornar una altra vegada peón. I vaig considerar que això era a causa de la seva condició de delegat. Inicialment, ell ens va dur a la Conselleria de Treball a Salut Laboral, perquè de que aquest canvi d'ubicació de feina anava en contra de la seva salut, van tenir distintes reunions a la Conselleria de Treball. La Conselleria de Treball van determinar unes noves tasques per fer, nosaltres les vam firmar, dia 20 de juliol van firmar tots els que érem en aquella reunió, ell incluït, tots, vull dir, tots els delegats, els de Comissions Obreres de Palma, el metge de Previs i el metge de la Conselleria de Treball. I posteriorment ell me'l va denunciar a través d'estat MIP i va posteriorment en jutjat per vulneració dels seus drets sindicals, perquè ell deia que era una represàlia aquest canvi de feina. Nosaltres consideram que no era cap represàlia, que era únicament una decisió empresarial per millorar el servei. La jutgessa va considerar que sí que era una vulneració dels drets, no me'l va condemnar perquè aquest canvi pogués fer mal en el seu estat físic ni la seva salut. Nosaltres, com tu has dit, no acatam la sentència.
No presentau recurs.
Varen presentar recurs de súplica, el van denegar i ja vàrem decidir no recorrir més. Dic, l'acatarem, com no pot ser d'altra manera, no la comparteixo, i a part que també jo personalment i amb altra gent que he xerrat, trob desproporcionada la indemnització. Aquesta indemnització...
10.000 euros.
10.000 euros. S'ha donat altres sentències per mateix cas de vulneració de sindical amb empreses, diríem, repetidores en seva vulneració. En primera instància mai s'havia donat. Jo crec que això també pot ser que molt va tocar una jutgessa de reforç, fa poc era jutgessa, no estava molt encara amb aquest tipus de temes i no va entrar en el fons. A part que també el treballador m'havia demanat més indemnització, havia demanat una indemnització de 100 euros per dia que havia deixat de fer la tasca de conductor, que això se li va denegar, perquè suposo que com que no era conductor sinó que era peó, no se li va fer cap tipus de malbé a la seva condició de treballador, només és per fet de ser delegat sindical. La sentència m'ho diu que un delegat sindical està completament protegit i que no se li pot tocar. Malament l'empresa consideri que no compleix en el rendiment que nosaltres voldríem.
Es destaca en aquesta informació que havíeu apartat el treballador del seu lloc de feina després de denunciar presumptes irregularitats com a represàlia. De quines irregularitats va denunciar?
Si era un Consell d'Administració, no sé si era... Ell va dir que qualque camió anava sobrepassat, però també tinc que dir...
Sobrecàrrega.
Sí, tinc que dir que a cada Consell d'Administració hi havia unes denúncies per part dels delegats, opinions divergents entre nostres, i que denúncies a la Inspecció de Treball han estat contínues. No pot dir que el primer pic que haguin fet aquest tipus de denúncia s'hagi fet cap represàlia. N'hi ha hagut cada mes de denúncies, no s'ha fet cap represàlia, no ha hagut cap tipus de represàlia. Ha hagut una decisió empresarial que la jutgessa ha considerat que era una represàlia. Nosaltres no ho veiem així. Nosaltres considerem que hem de fer que cada treballador doni el seu màxim rendiment i van considerar que ell donaria més rendiment en el lloc de feina per qual estava contratat, que era de PO.
I en aquest moment, quin lloc de feina està ocupant?
Segueix fent de PO. De fet, ell, posteriorment de la denúncia, quan ja li van donar la rebomba a aquest tipus, va enviar un escrit acceptant el lloc de PO.
I heu de pagar 10.000 euros. Indemnitzant 10.000 euros.
Ja, nosaltres ja vam consignar aquesta quantitat en el jutjat fa a prop d'un any, dic, ara és el jutjat, es queda de fer el pagament. Nosaltres ja ho vam consignar en el seu moment.
Bé, no sé si voleu afegir qualque cosa en quant a aquest tema, Andrés. Bé, en tot bueno, us ha explicat tot el procés.
Jo, com ja tenia dit també, yo apoyo en este caso Tomeu porque he visto todos los informes. Yo he sido una persona que he tenido empresas y siempre he mirado por el trabajador, siempre he estado de la parte del trabajador. Yo aquí cuando trato con los trabajadores de Enser y tienen algún problema me llaman, voy, les ayudo en todo lo que puedo y por lo tanto no soy imparcial, intento ayudar y que puedan conseguir aquello que quieren. Pero hay cosas que no se deben de... que no tengo por qué aceptar ni... acatar sí, porque lo manda el juzgado, pero creo que es una línea demasiado fina lo que se trata desde el juzgado. tal como ellos no vienen a ver el trabajo, no vienen a ver las condiciones, no vienen a ver. Los inspectores han venido, todo está bien, todo está conforme, todo está perfecto. A veces las coincidencias hacen de pensar de una forma a pensar de otra, pero yo creo que así, aquí así lo que ha pasado ha sido coincidencias de fechas, pero no porque haya habido represalias hacia una persona. Vuelvo a repetir, hay un buen ambiente entre los trabajadores y se han cambiado a otros trabajadores también, pero claro, nadie ha denunciado porque no lo vemos así. Hay veces que se tiene que cambiar por las condiciones. En este caso, el médico de Previs lo aconseja y desde la gerencia, desde Enser, se ha hecho lo que se le ha aconsejado al médico de Previs. Creo que más que claro está.
Sí, volia afegir, sí, Arrel, deixar que per part de l'empresa sempre s'han fet totes les revisions reglamentàries i més. En aquest cas, aquell treballador en el any de la sentència n'hi van fer quatre, com a mínim se n'hi fan dues cada any, com a mínim. No, i de fet, en cap moment...
Les revisions mèdiques.
Les revisions mèdiques i valoració de postos de feina. Feien ser necessaris i més. Això no sempre ha estat així i sempre serà així. Nosaltres sempre parlem molt per les salut dels treballadors i crec que és una cosa que s'ha de fer. Per això dic, la sentència en cap moment diu que haguem posat en perill la seva salut en cap moment. I de fet, la Conselleria de Treball va tancar amb un acte, no se m'ha donat a dir res, i fa més d'un any i mig.
Yo como puntualización también quiero decir que no, que con esto que he dicho no quiero decir que su labor de sindicalista esté mal hecha, no. Él me ha pasado muchas veces información de cuando ha habido algún camión que ha circulado sin la ETV y cuando he pedido la documentación se ha visto de que, como cualquier coche, puede circular la ETV si tiene alguna deficiencia que no es grave y, bueno, la mayoría de las veces, pues si ha sido leve, ha circulado mientras se piden las piezas, se colocan y no hay problema ninguno. Cuando ha habido grave, me consta que los camiones se han quedado parados. O sea que yo la labor sindical de él no la critico. Uh-huh. Me parece necesario también que se mire por los trabajadores y por la salud.
Molt bé, Ida, deixem aquest tema de banda. Gràcies per les vostres explicacions i anem, seguim parlant d'Enser. Enser, l'empresa municipal de serveis, pertany a l'Ajuntament. És una empresa municipal. Recollida de residus sòlids urbans, reciclatge, gestió de punt verd, subministrament d'aigua potable als nuclis poblacionals de Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. Quanta gent fa feina a Enser?
Som una cinquantena.
Una cinquantena. Si voleu, podem anar parlant, podem parlar de dades. El Dia Mundial del Reciclatge, que va ser el passat 17 de maig, vareu destacar que l'objectiu d'aquesta diada era conscienciar la societat sobre la importància que té tratar les deixalles com corresponen per no contribuir al canvi climàtic i protegir així el medi ambient. I recordàveu que des del 2014 Enser gestiona la recollida de les fraccions paper, vidre i plàstic d'un municipi. I si vols, Tomeu ens pot donar dades que estan millorant o pollencins en qüestions de reciclatge.
Bé, en primer lloc, volia demanar disculpes per part d'Enser, perquè hem tingut un petit problema amb el camió de recull de l'antic l'ús i se mos ha d'abordar...
Aquests darrers dies?
Aquests darrers dies.
Què ha passat?
Ha tingut una avaria molt greu. En teoria, m'ho han dit, en teoria, espero que sigui la pràctica, avui de matí de Serrenolt, m'ho han dit que ho tindrien ja operatiu avui, han tingut petits desbordaments, com s'ha pogut veure a certs punts, han demanat ajuda a una altra empresa que mos fa la recollida avui de matí per recollir tot el que puguem i sobre baixa...
Aquesta és la d'Usiglus, a la porta a porta no, sinó la recollida d'Usiglus, per tant, devien estar sobrecarregats,
no? Hi ha hagut punts que han estat sobrecarregats, a desbordaments, nosaltres hem intentat fer aquells dies tot el que hem pogut amb altres vehicles, és veritat que ha estat difícil, però també hem tingut l'ajuda d'un altre camió, és que ha sigut oberta i el rendiment més baix, però avui mateix ja està fent feina. No sé, supos que és un avís ja per mi del poble, tant de les recollides, de les fraccions, paper i envasos com de vidre, i supos que demà tornem a estar una altra vegada en tota...
Normalitat.
Exacte, en tota la normalitat.
No? Perquè ja hi ha molta gent i, sí, i ja se noten aquests contenidors més saturats.
Ha estat una avaria molt greu que no l'hem pogut arreglar des del nostre celler, ha hagut d'anar a Cerdanyola de Palma i s'ha trobat un poc.
Això per quant a nos iglus. I de, si vols, Tomeu, parlam de dades i mos comentes un poc com reciclam o pollencins, no?
Sí, bueno, ara que hem més fa un any que vam inaugurar la deixalleria nova,
sí.
Tenim les dades de l'any passat, del maig al desembre, i suposo que també serà interessant saber tot el gènere que giram allà, que reciclam, i es costa també d'aquest tractament, perquè molta gent se pensa que el cost és barat o que no en té moltes vegades.
Això és important també destacar-ho, no?
Sí. Mira, la deixalleria l'any passat molt van endur 737 tonelades, les partides més grosses van ser de fusta 230 tonelades, de voluminosos que són sofàs, taules i coses d'aquestes, 122 tonelades, de ferro 118, de vidre pla 63, i llavors de raïs, que serien electrodomèstic tipus geleira, molt van endur 57 tonelades i d'altres més petits 23 tonelades. I com vos dic, 737 tonelades en tot l'any. Que el funcionament
és eròtic. Això és parlant de dades de 2017.
De 7, de maig, des que el tenim oberta, de maig 2017 a desembre.
Aquest primer any de xelleria.
Bueno, sí, els primers... Tot
I això si ho comparam amb l'antiga de xelleria, ja se nota un increment?
No ho sabem, perquè en l'antiga de xelleria no teníem els mitjans per tenir control quan tenim en aquesta, que tenim bàscula, tenim el control d'accés, en una deixalleria que se va fer com a provisional, la provisional va durar 10 anys.
Sí.
No se li va fer la inversió que tocaria. I per això ara que la tenim nova sí que tenim un control de totes les seccions i productes que mos entren i mos surten.
Fusta, 230 tones. El que més reciclen diferents, si no?
Això la fusta normalment són mobles, la gent.
Clar, quan deim fusta, deim mobles.
Són mobles, canvien mobles
i
sí, i a la mort duen allà. Que creus? També tenc que dir que molta gent no ho fa. Tenim molt d'iglús que molt apareixen de matins plens de mobles. Crec que nosaltres tenim un servei que vol tornar repetint i vos agraïm de recull de domiciliari. Crec que la gent ho té molt bo de fer crida morts, nosaltres passam a circular-lo i no tenen per què deixar-lo a vora dels contenedors.
Recordo el telèfon.
971 53 45 73.
45 73, t'ho venen a cercar a casa de manera gratuïta i també el que he comentat moltes vegades, si ja ho fiques dins un cotxe, dins una furgoneta, dins un camió, per dur a un punt verd, ja vés a la deixalleria directament, no? No costa res entrar a la deixalleria.
No, és completament gratuïta i tenim un horari crec que és suficient ampli en aquell moment. El tenim de les 8 de matí a les 7 de sort baixa, crec que tothom té un moment per dur-li i la veritat que en aquell moment totes les facilitats que donem, unes instal·lacions noves, les hem d'aprofitar.
Una deixalleria que s'ha agafat de model en una campanya, un vídeo d'una campanya, per tant podríem dir que és de les millors deixalleries que hi ha a Mallorca ara mateix?
Avui en dia sí. De fet, si de Calvià té un model semblant al nostre, amb un moll de càrrega més grossa, perquè Calvià també té molt més vida que nosaltres i molt més negocis, i mai en estan fent una, i de les altres tenen un nivell bastant més baix que el nostre en aquells moments.
Separar-nos una ja és aquesta campanya on podeu veure un vídeo de la deixalleria que la de Pollença és la protagonista. Separar-nos una eix.net. En aquesta web trobareu aquest vídeo on es pot veure la deixalleria de Pollença. Quin balanç feis d'aquest primer any de la nova deixalleria?
Nosaltres estem molt contents. El primer mes, com sempre, i suposo que en tots els negocis, vam anar aprenent damunt les errades, però ara crec que la cosa funciona ja molt bé. El personal nostre ja ha agafat també rodatge i la gent també ja està com s'està acostumbrada en el funcionament d'aquell puesto nou.
A on se'n van totes aquestes tones de fusta, per exemple, mobles, se reciclen? Si qualcú vol un moble per restaurar, pot anar allà a la deixalleria i dur-se'n?
De fet, tenim un... els que han anat l'han vist, nosaltres tenim destins apartats tot completament coberts, que hi ha residus perillosos, i després tenim també un local que és per aquests casos que tu dius. Si qualcú mos du un moble un electrodomèstic que estigui en molt bones condicions, ho deixem allà perquè la gent pugui fer una reutilització d'aquell moble o d'aquest electrodomèstic. Sí que funciona bastant bé.
Sí que se pot.
Mm? Sí, sí.
Sí, hay ciudadanos que vienen y se llevan tanto muebles como algunos aparatos también electrónicos que también están más o menos en buenas condiciones, juguetes, juguetes para los niños también. Y,
clar, està bé, ho poden donar un nou ús, no?
Sí, sí. I sí, que funciona bastant bé, la gent l'emplea. Tant, per la gent que ho du, perquè hi ha molta gent que envia qualque moble que està en molt bones condicions sí. I gent que ho necessita i li pot donar un segon ús, que l'hem de fomentar.
I de, hi ha aquesta secció que se pot fer aquesta reutilització, no? I de, aquest vídeo, recordam, separant-nos una i sabeu com és la deixalleria de Pollença, que ja té un any.
Mm-hmm. Sí, ara l'ha fet, dia 20 va fer un any.
Un any. I de fer un bon balanç, no, regidor?
Sí, y yo quería hacer un inciso y hacer concienciar a la gente de que usar la deshallería nos viene bien por salud, por ahorro y por seguridad. Por salud, porque no dejamos orgánico por la calle y no dejamos abandonado. Por ahorro, porque cuanto más reciclemos, menos pagaremos al final. Y eso va repercutido al final en el contribuyente. Y por seguridad, por eso, por no dejar fuera de los contenedores cristales, muebles con clavos y demás, que cualquier niño se pueda hacer daño. Todo esto tenemos que concienciarnos y del municipio a la deshallería son 2 minutos, que es muy fácil de... Y tiene muchas facilidades, está bien separado, bien organizado. Creo que teníamos que trabajar un poquito más todos sobre el tema este y colaborar entre todos.
Després parlarem d'aquests costos que mos comentaves, però tenim una pregunta per mi d'un oient, no, Maria?
Sí, bé, una pregunta, un suggeriment. Heu xerrat del servei de recollida a domicili?
Bé, sí, encara no hi hem arribat tant, però...
Bé, si ho comentau, i aquest oient demanava que especifiqueu, que expliqueu que la gent pot treure aquests mobles a fora i veniu a recollir-los, però de 4 en 4. Si podeu recordar que només se poden treure 4 coses cada vegada, perquè hi ha gent que no ho sap... Sí. O que quan telefona no s'ha fixat o no li han dit i treu tot, no que res, i després ha de tornar a entrar. Només era això. Que si podeu especificar que és de 4 en 4.
Màxim 4, vol dir, no? Màxim 4.
Sí, exactament, són 4 bultos, també són cadires que se puguin apilar, no t'ho considerem només un. Mm. De totes maneres, quan ens donen avís, no tot demanem que ens especifiquin un poc què és el que volen treure. I quan veiem que són més de 4 coses, els diem, vos podem apuntar per la setmana que ve, però setmana per setmana només 4.
Però no se pot buidar una casa sense d'un cop.
No, perquè en tot cas molt saturarien el servei aquell dia i deixarien fora el servei a tots els altres que ho volen fer. Que hem de repartir un camió que és la meitat, uns horaris que és la meitat, i hem de repartir entre tots els usuaris.
I de bé, aquesta oienta mos ho ha recordat i així ho deim, però quan telefoneu al 971-53-45-73 heu d'especificar què és el que traureu i així se pot organitzar bé la recollida a domicili. Parlant de costos...
Sí, podem parlar dels costos de la deixalleria.
Vinga.
La gent... Mira, d'aquest període que nosaltres deim, del maig a desembre, el cost que me'l va suposar només de tractament de residus van ser de 132.000 euros. Això ens dona que cada mes ens costa uns 16.700 euros el que és tractament de la deixalleria. És un cost bastant elevat, que no és una cosa gratuïta, ni molt manco, i les entrades només suposen 1.000 euros mensual. Això de la que reciclatge normalment que és de ferro. El cost només de tractament, llavors el cost de personal de les dues persones que tenim allà, que això va a part, no tenim, però el que és de tractament i transport de tot el que ens duen allà, suposa un de 7.000 euros cada mes.
De 7.000 euros mensuals.
No és una cosa gratuïta. Mm-hmm. Per exemple, té un cost, és gratuït pels usuaris.
És gratuït per als ciutadans, però bé, indirectament.
Exacte. Nosaltres tenim empreses que ens fan el transport, que ens fan el tractament, altres coses que duim amb aquí en solar, que és l'empresa que té la titularitat per fer el tractament d'aquests residus, que no podem anar a altra banda, i crec que ho duim bastant, bastant bé ara. Mm-hmm.
Això pel que fa a la deixalleria, si vols, podem parlar ara d'altres dades de la recollida selectiva, no?
Sí, Jo tinc les dades de 2017.
Sí.
Ponem, per exemple, els envasos. Vam recollir en els iglús, que normalment són les aportacions dels particulars, 216.000 quilos. Des porta a porta, 144.000. Nosaltres porta a porta considerem tot el que fan també de centre i el que fem de recollida de bars, restaurants i hotels. També anem a ser calor, és un porta a porta. En total, 361.000 quilos. De cartó, en els iglús, 151.000 quilos, des porta a porta, 469.000, en total, 820.000 quilos. I el vidre, es porta a porta, 616.000, els iglús, 479.000, en total, 1.095 tonelades.
De vidre.
De vidre. Exactament vam fer 1.095.300 quilos. Uh-huh. De tota aquesta recollida, a l'empresa van tenir uns ingressos de 200.000 euros. La part més grossa, més del 50%, prové de la fracció plàstic. La fracció vidre no cobreix els costos de recollida.
Tot i que s'abona hi ha més quilos.
Però no, del vidre molt van pagar 28.000 euros. No se cobreix. El que també no només és el que ens paga Ecovidrio, sinó el que nosaltres deixem de pagar a Tirme per aquells quilos que nosaltres duim a reciclatge. Si ho duguessin tot a incinerar, són 140 euros tonelada que ens fan pagar. Que s'estalvi no només és el que ens paguen aquestes empreses de reciclatge,
sinó que deixem
de pagar a Tirme, que
per aquestes tonelades serien... Que és important reciclar, a part de mediambientalment, de no dir, ens està costant molt de doble reciclar. No, ens costaria més si no recicléssim.
De fet, ens costaria 323.000 euros d'incineració, si no duguéssim a reciclar.
Ara que has parlat de vidre, també vareu destacar que amb aquesta campanya amb Ecovidrio, a dins us iglús, a no porta a porta, que hem de diferenciar un poc el que és vidre i cristall, no?
Exacte. Vidre són botelles.
Botelles.
Botelles. Llavors, el vidre pla...
Un tassó de vidre i una copa no va...
No va en aquell contenedor verd. Ha d'anar a rebuig en aquell moment. Uh-huh. O dur-lo. No m'ho agradaria que me'n dugués a la deixilleria, que si hi ha contenedors, per vidre, diríem, desprèn d'aquest blanc.
Cristall.
Que seria vidre de finestra, d'una porta, uh-huh, va separat. Això és degut que quan fan, diríem, reciclatge d'aquest tipus de vidre, el grau de fusió d'un vidre a l'altre és diferent i no serveix quan hi ha aquests impropis en el contenedor de vidre.
Pràcticament,
normal.
Contenedor de vidre, l'iglú de vidre, botelles.
Botelles.
Tassons, copes, no.
No, els pots també hi poden anar.
Pots també. Així, vidre gruixat.
Exacte.
Ho hem de tenir clar, perquè reciclant bé encara no en sabem.
No, la veritat que reciclant bastant bé. La majoria d'iglús que nosaltres anem passant a les portes a portes se fa molt bé. Tenim qualque punt que sí que trobem impropis, és veritat, però molt poc. De fet, qualsevol de, diríem, dels altres municipis no tenen tant de bonus, per exemple, aquestes empreses donen un bonus per lo bé que ho fas a lo malament, nosaltres tenim el màxim.
Però llencins en recebem.
Sí, normalment la veritat que estic molt content amb aquest tema. Uh-huh. Poden millorar, sí.
Clar.
Tot, sempre se pot millorar, però estem molt, molt contents en aquests moments.
Molt bé, doncs has donat aquestes dades de vidre, paper i envasos. Vidre és el que més reciclam, però és el que manco aportacions econòmiques ens dona. I paper també en reciclam bastant, eh?
Sí, sí, sí. També... El negoci també m'ha ajudat molt.
Negocis... Aquesta xifra és important, que hi ha negocis. I hotels, i restaurants...
El cartó de totes les caixes de gènere que els hi duen, uh-huh, normalment és en cartó, això també augmenta moltes quilos.
Molt bé, quantes dades té més informació?
Sí, per exemple, del 2017, de reciclatge total serien 2.275.000 quilos, però de rebuig encara és molt més. Nosaltres tenim, van recollir l'any passat, 11.631.000 quilos de rebuig. Si comptem el que és reciclatge i rebuig, van recollir 13.907.000 quilos de gènere. És molt. es veu que anem augmentant, sí? L'any passat vam augmentar un 4,40% de reciclatge respecte al 2016, però també de rebuig vam augmentar un 3%. A més gent, feim més rebuig.
Aquests mesos d'estiu que s'incrementa, suposo que s'incrementa moltíssim durant els mesos d'estiu.
És realment... És
un pico.
Un pico, és un triangle. Juliol i agost tenen 7 punts, perquè vos faig una idea, en agost de l'any passat van recollir 1.609.000 quilos de rebuig, quan, per exemple, en el mes de gener en recollim 501.000, més de 3 vegades més.
Imagina't, tripliquem. Sí. Tripliquem i se nota potser una temporada que ha vengut molta gent.
De cada any...
Va augmentant.
Va augmentant. Els darrers anys han estat, però, d'augment, jo diria, molt, molt importants. Us podem fer una idea, en el 2014 van recollir un 10.400.000 quilos, en el 2016 ja vam anar 11.500.000 i en el 2017 ja passàvem 11.700, i que cada any
quasi 2 milions de diferència, és molta, molta diferència. Bé, doncs aquestes són les dades, reciclam, però bé, encara podríem fer més i millor, no?
Sí, com sempre ho volem fer bastant més, de fet hem d'aconseguir, ara estem en un munt de 8-9%, hem d'aconseguir arribar, jo estic segur que arribarem a un 40%.
I quin és el gran objectiu? No deixar voluminosos en els punts, vas?
Això seria unes coses que a nosaltres ens agradaria molt. Si nosaltres véssim que a moment de demanda de recollida domiciliari, nosaltres augmentaríem amb un altre equip, no hi hauria cap problema ni un. De fet, aquest equip que nosaltres destinem a recollida de totes aquells cimes que ens deixen de vas contenedors, ho podríem destinar perfectament a una recollida domiciliari, que a nosaltres aniria molt millor. Bueno, sobretot, si hi hauria els cimes, no hi hauria cap problema, i l'aspecte medioambiental seria molt millor, que també val la pena, que és un punt que hem de tenir molt en compte.
Vareu fer un canvi de vehicle, comentau, uns venen, altres se'n van, vareu incorporar un nou vehicle a la recollida de residus, un camió Renault 320 amb una caixa recolectora Zoeller, i vareu retirar un altre que ja necessitava un recanvi després de molts anys d'ús, no? De rodar.
Sí, la veritat que ja ho teníem ben amortitzat en aquell vehicle. Normalment els vehicles nosaltres ens duren bastant d'anys, tenim un taller propi i això ens ajuda a tenir, a mantenir molt bé els vehicles, però també arriba un moment que ja no hi ha manera de conservar-los, que ja estan completament amortitzats, que era el seu cas. Aquest vehicle és un vehicle Renault, com tu has dit, de 320 cavalls, completament equipat amb les darreres tecnologies, canvi automàtic de darrera generació, i la caixa és una caixa Zoeller, que nosaltres creiem que ens pot donar molt bon servei de càrrega tercera, i esperem que també ens doni molt d'anys.
Com està la flota d'Enser? Quants camions teniu? Quant de vehicles?
A prop de 2 dotzenes de vehicles entre Aigo i Fens. Cada any incorporant vehicles nous, en guany aquest. L'any passat vam incorporar els dos de recollida selectiva que fan ara el centre de Pollença. L'altre any vam també incorporar un Rosroca també de 26 tones amb una carrosseria de Rosroca i motor Renault, intentant cada any que s'incorporarà al manco un vehicle nou. Que també hem de dir que els costos d'aquests vehicles són elevats, per exemple, aquell darrer han pagat 180.000 euros per ell. No són barats les eines de defens.
Hem parlat de recollides de residus, no hem parlat de l'aigua encara, que en cert també subministra l'aigua potable en altres nuclis, Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. Imaginant que si també ha augmentat aquestes dades de residus, de reciclatge, el consum de l'aigua, suposo que també deu haver augmentat i molt, no?
També tenc, aquí vos puc dir mirar al manco unes xifres, del 2015 en el 2016 llevava un 7%, ja veníem amb un 14% de l'any anterior, i de 2016 al 2017 un 15% més d'augment. En 3 anys ha augmentat quasi un 40%.
D'on consumim l'aigua, Pollencins? De diferents pous, diferents punts, no?
Sí, tenim 4 punts, diríem, principals, que són els pous que són d'Enser, municipal, els pous contratats, fonts i la desaladora. Del 2017, el 18% de l'aigua que vàrem extreure venir dels pous nostres, un 33% dels pous contratats, un 23% de les fonts i l'any passat un 25% de la desaladora. Hi va haver molta demanda per part dels usuaris. Els nostres pous ja no donem basto, tenim les bombes quasi 24 hores en marxa i tenim la sort que la desaladora, el ver que és molt cara l'aigua i el cost energètic també és car, però ens permet donar una aigua de gran qualitat a qualsevol...
Juliol i agost ens quedam hi ha una mancança, enguany ha plogut molt, com venen les previsions?
El ver que ha plogut, però el problema no és que hagi plogut o no, sinó que la quantitat que nosaltres podem extreure de les nostres fonts, de les nostres pous,
és
limitat. Tenim les bombes 24 hores, la conselleria no ens permet fer noves extraccions perquè tenim la possibilitat d'utilització de la desaladora. La conselleria diu, tenint aquesta possibilitat, utilitzar la desaladora. I l'any passat vàrem
comprar... 25%.
25%, que són 504.000 metres cúbics.
Això s'imagina agost, juliol i agost, no? Quan té aquesta necessitat.
Es són les puntes. Però nosaltres el que fem és intentar controlar molt el nivell dels nostres pous, dels clorurs d'aquests pous, i quan veiem que n'hi ha qualcun que comença a augmentar els clorurs o que el nivell baixa, ho deixem descansar i m'ho estimem més aprofitar.
I tenim bona qualitat d'aigua pollença?
La veritat que sí.
Potable?
Completament potable. Totes les analítiques surten com una aigua de molt, molt, molt de bona qualitat, que se pot veure ara que aquest tema està damunt la taula del consum d'aigua de grifo.
Sí. Jo que a Pollença podem veure aigua
de
grifo.
Se pot veure perfectament aigua de grifo. La qualitat és molt bona, de fet, de les fonts en s'hi ven quasi 100% de les fonts, dic que és un 23% del consum anual, aigua de font és molt bona, és veritat que diuen té gust de cloro. El relatiu, nosaltres tenim, que ja he comentat altres vegades, van posar un clorador en continu dels depòrits que ens permet tenir un nivell de clorur sempre de clor molt baix a l'aigua, sempre complim amb el norma sanitari, però no té unes puntes de gust molt fort. És més una sensació que ha hagut d'anys enrere, però ara ho tenim molt, molt controlat el clor que hi posem a l'aigua i no tindria gust. I la qualitat és molt, molt bona. Se pot emplear perfectament per beure, per cuinar, per qualsevol feina que puguin fer a una casa.
Noida, un bon missatge, no?
Sí.
Bé, no sé si ens han deixat més coses, ja estem acabant tot temps, ens han deixat qualque cosa important a repassar, Tomeu, Andrés?
Jo no, jo lo que lo veo todo lo que m'ha explicat más o menos, si hi ha algun tema puntual, alguna pregunta...
Tornareu, si no,
no? Sí, jo també volia també a dir a tota la gent de Pollença que per qualsevol dubte que m'ho escriguin, nosaltres intentarem solucionar qualsevol problema o qualsevol dubte que tinguin.
Clar, molt bé, recorda això que telefoneu, recordeu que hi ha 971 53 45 73, aquesta recollida domiciliari, fer ús de la deixalleria, fer ús de la deixalleria, reciclar i bé, que podeu consumir aigua del grifo tranquil·lament, també, mos quedem amb aquest missatge.
Sí, crec que ara és una cosa que a tenir molt en compte, tenim una aigua molt bona i l'hem d'aprofitar.
I l'hem d'aprofitar. I d'avui hem parlat d'Enser, hem tingut el regidor Andrés Nevado, el gerent de l'empresa municipal, Tomeu Cervera, gràcies per haver vengut.
Gràcies a vosaltres.